què els Reis?
Doncs molt bé, molt bé. Els Reis, el tió, tot plegat, eh?
Sí, tot?
Sí, tot.
Ho feu tot a casa?
Ho fem tot, però sí, sí. El que passa és que el tio sempre caga cosetes petites i els Reis ja porten...
Sí, allò van preparant clar, el terreny.
Clar, clar, clar.
Anna Jové, bona nit i bona hora.
Bona nit, bona hora i bon any.
I bon any, és veritat. Tot bé?
Tot bé.
Avui la cosa va de visites a la música des de dins.
Avui la cosa va de visites i, de fet, comencem aquest 2008 proposant una activitat cultural per tota la família. I és que si no heu aprofitat les vacances de Nadal, no passa res. No passa res perquè qualsevol cap de setmana podeu caminar per la Rambla de Barcelona, apropar-vos al Gran Teatre del Liceu i descobrir-lo millor per dins.
Hola, bon dia. Estem al Gran Teatre del Liceu. Jo em dic Anna i seré la guia que els acompanyaré durant tota la visita. Avui comencem al Liceu per la sala. El Liceu es va construir, es va acabar i es va inaugurar a l'any 1861. La sala agafa l'estil de les sales de teatre i de música d'aquella època, a l'estil ferradura, que és l'estil que es feia en aquella època perquè es deia que tenia millor acústica. El Liceu, com vostès sabran, es va construir al segle XIX i els terrenys pertanyien a un antic convent de trinitaris. Aquests terrenys, amb la desamortització del ministre de la reina Isabel II, Mendizábal, van passar a propietat de l'Estat i a l'Estat els va donar la Societat de Propietaris del Liceu amb la promesa que construirien un teatre dedicat a la cultura.
Entrar al Gran Teatre del Liceu és entrar en un túnel del temps, tenir l'oportunitat de fer un recorregut per cadascun dels seus racons i descobrir una part de la història de Barcelona molt important.
El Liceu, quan es va inaugurar, que hi havia 3.000 persones. Això, amb l'última reconstrucció, s'ha disminuït les persones que poden entrar al Liceu degut a mides de seguretat. O sigui, avui en dia només té Liceu 2.292 butaques. Encara així, és un dels teatres més grans d'òpera d'Europa, ja que el Coven, la Fenice o el Real de Madrid són més petits. L'únic teatre més gran que el Liceu és el Teatre de la Bastilla i és un teatre de nova construcció. El Liceu, amb l'últim incendi de l'any 1994, diem amb l'últim perquè el Liceu ja havia tingut un altre incendi. A l'any 1861, aquest primer incendi va començar al taller de sastreria. No se sap el motiu, com va començar, però sabem que va començar al taller de sastreria. I el segon incendi va començar perquè s'estava reparant el taló tallafocs, s'estava soldant i va saltar una xispa al taló i del taló va saltar el sostre. Com que el sostre era un sostre construït a l'any 1861, era de fusta, estava molt ressec, el foc va agafar en seguida i el sostre es va vindre a terra i això va ser una ximeneia. I llavors a la sala es va destruir totalment. També hem de tindre en compte que avui en dia el Liceu, quan es va inaugurar, era de propietat privada. O sigui, els socis del Liceu era una societat privada que és la que va fer el Liceu. Llavors ells van estudiar com podien construir el Liceu. Llavors una part va ser a través de crèdits que ells mateixos van donar, un altre crèdits que van sol·licitar i una tercera part va ser venent accions del Liceu. I aquestes accions donaven dret a una butaca de propietat i aquesta butaca de propietat passava als hereus. Això es va mantindre fins a l'últim incendi. Amb l'últim incendi va haver-hi una reunió de tots els propietaris i els propietaris van donar la propietat al Liceu. O sigui que avui en dia el Liceu és propietat pública i està financiat per el Ministeri, la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació i gent que són mecenes. Ell és orgullós, aprensa i ocada i vostri pies. Vacanzi il sai fra la cenere immonda.
La història artística de Liceu és un bon exponent de la història de la lírica occidental. Després d'una primera etapa on l'òpera no representava sinó una part relativa de l'activitat artística, al costat de les abundants representacions de teatre parlat i de concerts i números de varietats, es va anar convertint en un prestigiós teatre d'òpera. La primera que s'hi va representar va ser Anna Bolena de Donizetti. Era ja un símptoma del gust pel bel canto i pel drama romàntic italià del moment, i que ha perdurat en el repertori al llarg del temps al costat de la gran òpera francesa avui oblidada i dels autors francesos posteriors com Gounod, Bizet o Massenet, que s'han anat mantenint.
Avui, doncs, a la música des de dins parlem del Gran Teatre del Liceu, que ha esdevingut un monument arquitectònic i musical, jo diria que ja més enllà de Barcelona, per tot Catalunya, no? Per tots els catalans, el Liceu ja és... Vaja, quan es va cremar,
sí.
Va ser molt sentit,
no,
l'incendi.
I per tothom, absolutament, fins i tot per la gent que potser se'n desentenia més del món de l'òpera, no?
Exacte.
Però, a més, el Liceu, a part de ser un símbol per a tota la ciutat, amaga un munt d'anècdotes i curiositats que només els autèntics experts en la matèria coneixen.
Una anècdota que hi ha del Liceu és que darrere d'aquestes llotges de proscènic que veiem, antigament hi havia unes altres que no es veien des de platea, que es deien les llotges de dol, degut a que antigament estava mal vist quan una família estava de dol, que se li havia mort un familiar, es veiés, perquè el Liceu, l'òpera, era un acte de societat. Llavors, les persones que volien veure l'òpera sense ser vistes es posaven en aquests palcos i popularment es deien banyeres. Una altra anècdota és que a l'any 1893, des de la cinquena planta al costat esquerre, un anarquista, en Santiago Salvador, va tirar dos bombes Orsini a platea. Només en va explotar una, però va causar 20 i pico de morts. Entre les files 13 i 14, els números 24, 25, una cosa així. I com a anècdota es pot dir que va morir la germana de la soprano que cantava l'òpera. Quan es va construir el Liceu, els propietaris van demanar una subvenció a Madrid. I la monarquia la va denegar. Llavors, com que la monarquia la va denegar i no va ajudar a la construcció del Liceu, no li van construir una llotja real.
I abans tampoc en tenia, doncs.
No, mai. També com a anècdota, podem dir que sota l'escenari passen unes aigües freàtiques, perquè les Rambles és una via d'aigua. Llavors passa unes aigües freàtiques, llavors quan es va construir el Liceu, al trobar-se amb aquest problema, es va tindre que fer un mur de formigó de 56 metres de profunditat. Diuen que és l'edifici de Barcelona més assegurat per el mur de formigó. Llavors hi ha quatre bombes que bombegen cada dia l'aigua, i aquesta aigua s'aprofita per parcs i jardins. Es pot dir que el Liceu avui en dia és difícil que es pugui tornar a incendiar, però sí podria tindre un problema. Si les bombes d'aigua es paressin, es podria inundar a l'escenari.
Curiós això que ens explicava aquesta guia de les bombes hidràuliques.
Unes bombes que jo n'havia sentit a parlar, però que, bueno, l'Anna, que és la guia que ens ha fet el tour per l'interior del Liceu, ens ho ha explicat molt bé. De fet, l'Anna sap moltes coses.
Això t'anava a dir, està molt empapada de la història del Liceu.
Però el més curiós de tot és que l'Anna sap moltes coses, però no s'hi dedica professionalment a fer visites guiades. Què vol dir això? Doncs que ho fa voluntàriament, perquè li agrada, i també perquè forma part de l'associació Amics del Liceu, una entitat entitat que des de 1987 dona suport ciutadà a la institució i està formada per tota la gent que vol participar activament en la vida artística i cultural del Liceu.
Tu des de quan fas aquestes visites guiades?
Fa 3 anys.
Fa 3 anys, però tu ben bé ets voluntària? O...
Jo sóc totalment voluntària com els meus companys i som d'amics al Liceu. El Liceu va veure que en uns altres teatres d'Europa ho feien i va pensar que era una bona idea i llavors ens va demanar col·laboradors, amics al Liceu, i ens hi van presentar. Ens van preparar i ho fem.
I es fan com unes proves de selecció o...?
Ens van fer unes proves ensenyant-nos la història de Liceu i tot, i després van començar a fer pràctiques.
Aquestes visites, les guiades les fan un grup de guies i un grup de voluntaris de l'Associació d'Amics del Liceu. Aquests visitants, doncs ens estem trobant, doncs aquests guies, perdó, ens estem trobant que quan fan la visita guiada, que realment és gent que moltes vegades doncs no ha trepitjat mai el teatre perquè doncs no tenien afinitat amb l'òpera o doncs era un espai doncs que no s'hi havien apropat mai, i ens trobem que durant la visita guiada transmeten tanta estima per aquest teatre, tanta afició per la música, tanta màgia de l'òpera, doncs que molts d'ells a la sortida sol·liciten doncs comprar una entrada doncs per tenir aquesta primera experiència d'assistir a una òpera.
Tal com especifica la directora de màrqueting i relacions públiques del Gran Teatre del Liceu, Victòria Pardell, amb aquestes visites guiades pel Liceu no només es té l'oportunitat de veure l'espectacular platea, sinó també la sala dels miralls, el cercle del Liceu, el foyer, el vestíbul o fins i tot l'escenari principal i les àrees de servei.
Però això per qualsevol, no per tu, que t'agrada ficar el nas allà on et deixen,
això
sinó...
Això per tothom, és legal,
sí,
eh?
És legal.
Sí, sí, totalment. El Liceu ofereix des de fa ben poquet el servei de visites guiades a l'escenari i a tots els espais que fins ara havien estat reservats només als artistes.
Aquesta temporada vam posar en marxa el que era la visita rere al taló, o sigui, al backstage, el que era a les zones de servei. Aquesta visita és molt didàctica i va una mica per persones doncs, molt interessades en el teatre, en l'òpera, perquè no només fem un recorregut ensenyant els espais físicament, sinó que se'ls explica exactament doncs, com es munta una òpera, i llavors doncs, expliquem des de la partitura doncs, la figura del director musical, la figura dels cantants, quan comencen els assajos, calendari, planning del teatre, s'ensenyen les 3 sales d'assaig del teatre, l'escenari, camerinos, sastreria, la sala de caracterització, i és doncs, amb el recorregut d'aquesta visita surt, doncs, a part d'haver vist l'espectacular impressionant que és aquest edifici arquitectònicament i funcionalitat, sinó la complexitat del muntatge d'una òpera.
En definitiva, que visitar l'emblemàtic edifici de l'Òpera de Barcelona sempre és un exercici interessant i potser per molts és un incentiu per provar d'assistir almenys un cop a la vida a una òpera.
Les visites és l'element més d'ensenyar el teatre, d'obertura del teatre, de difusió del teatre. Hi ha visitants que venen aquí per visitar el teatre des del punt de vista arquitectònic, per veure un edifici emblemàtic de Barcelona, un edifici amb una història i és un símbol de Barcelona. Turistes doncs, aficionats a l'òpera i que volen veure doncs, l'Òpera House de Barcelona. Hi ha venen escoles doncs, també que dins de les escoles han treballat doncs, el que era el teatre, el que és la música, el que és l'òpera, i venen des del punt de vista formatiu didàctic entre setmana amb els seus professors. És un servei més que ofereix el teatre i que difonem doncs, aquest equipament cultural tan important de Barcelona.
Avui, doncs, a la música des de dins, hem conegut com és una visita guiada al Gran Teatre del Liceu. Et va interessar?
Molt, molt, molt. És una... Sí, sí, són unes visites que, fins i tot al marge de si ets molt operístic o poc operístic o no va amb tu, no? Això és igual. Al marge d'això, el que té el Liceu, com molt bé dèiem, és com a símbol de la ciutat, no? Uh-huh. I la història que s'amaga darrere d'aquest edifici.
Tu vas anar a una visita en català, però la fan en diversos idiomes.
La fan en català, la fan en castellà i la fan en anglès, però per més informació sempre es pot visitar la pàgina web, que és www.liceubarcelona.com.
Doncs ara deixem els oients amb una mica d'una de les òperes que sonaran aquesta temporada encara al Gran Teatre del Liceu, i a tu t'acomiadem fins d'aquí 7 dies. Gràcies, Anna.
I fins dilluns vinent.
Bona setmana.
Adéu.